Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé, aquesta pel·lícula l'he vist.
Sí, molt bé.
Aquesta l'he vist. És El Diablo Vista de Prada, oi?
Això mateix, El Diablo Vestés de Prada. Sí, és una pel·lícula de l'any 2006, és relativament joveneta, diguéssim, de David Frankel, amb Meryl Streep i l'Anne Hathaway. I interessant aquest diàleg que sentíem...
Bé, diàleg no, és un monòleg.
Bé, sí, és un monòleg, sí, perquè l'Anne Hathaway està escoltant la Meryl Streep i no diu res, no diu res. La Meryl Streep és la directora d'una revista especialitzada en moda i aleshores en aquesta revista hi entra a treballar una noia jove, que és l'Anne Hathaway, és una periodista, que del tema de la moda no en té ni... O sigui, no en sap ni un borrall, ni idea. Però, a més, clar, ella vesteix doncs, amb un jersei, com ara sentíem en aquestes paraules que deia la Meryl Streep.
Cerúleo, eh?
Sí, cerúleo, un jersei d'aquests, així, realment ha trobat en una oferta d'aquestes de quatre rals, i ella s'ho posa. I, esclar, aquí el vestuari, en aquesta revista especialitzada, és una imatge d'empresa. No pot anar vestida així, i ha de canviar, i aleshores, clar, ella, aquesta noia, pensa, bueno, però jo estic vist que al marge de la moda. No vius al marge de la moda perquè tot el que explica la Meryl Streep, el procés que ha seguit aquest jersei que ella finalment compra en un cistell d'oferta, doncs, quan va néixer, no va néixer en el cistell d'oferta, sinó que va néixer d'una altra manera, per grans dissenyadors, i ha seguit un procés, bla, 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 no? Per aquesta pel·lícula, Meryl Streep va guanyar un Òscar, l'Òscar a la millor actriu, i tot això que estem dient ve a tomb perquè avui dedicarem el cinema a la xarxa, al cinema i a l'alta costura. Al cinema i a l'alta costura. Se n'han fet moltes pel·lícules sobre això, més de les que pugui semblar sobre...
Sembla un matrimoni, entre cometes, força possible, no?
Sí,
el cinema i l'alta costura.
Sí, el vestuari és forma part del llenguatge cinematogràfic. És a dir, els dissenyadors de vestuari, amb el vestuari, tal com vesteixes els teus personatges, la història que expliques, doncs estàs dient també, transmetent una manera de ser, de pensar, de sentir, forma part de la construcció de cada personatge, la manera com vesteix. En definitiva, tots vestim una mica com pensem, com som. Bé, doncs, aquesta pel·lícula, doncs, el Diable Vesteix de Prada, girava entorn de tot això. Està inspirada, no basada, però sí inspirada en una... Bé, és una novel·la de la Laura Weinsberger, que està traduïda a una trentena de llengües, aquesta novel·la, i Chanel va cedir la seva col·lecció per d'alta costura del 2006 en exclusiva a la pel·lícula. I també hi van col·laborar, a banda de Prada, com diu el títol, doncs Galliano, Bill Blass, Donna Karan i Valentino.
Home, Prada ja tenia la publicitat feta, evidentment.
Sí. És un nom internacional. La pel·lícula utilitza com a referent la persona de Liz Tiberis, que va ser l'editora de la revista Harper's Bazaar, i que va morir jove, va morir als 52 anys, l'any 1999, i és el paper que interpreta Meryl Streep. No és la vida de Liz Tiberis, de Harper's Bazaar, sinó que està inspirada en el seu personatge. Per cert que Meryl Streep es va embutxacar per aquesta pel·lícula 4 milions de dòlars. Està bé, no?
Ja m'aniria bé a mi.
Sí,
ara ara m'arreglarien alguna coseta, 4 milions de dòlars.
Bé, potser la paga extra de juliol.
Sí, exacte, sí. Sobretot la paga extra de juliol. Sí.
Una altra pel·lícula relacionada amb el món de la moda és Funny Face. Aquí a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Una cara con Ángel. I quan veus qui era l'actriu, evidentment era una cara amb àngel, perquè és una pel·lícula de l'any 1957 de Stanley Donen, amb l'Audrey Hepburn i en Fred Astaire. En certa manera, aquesta pel·lícula és una versió del conte de la Ventafocs, on hi trobem... Doncs,
l'anterior també tenia un punt, de, no tant amb el príncep, però si més no, de la noia que no...
Sí, que surt del no-res sí. I sí, va escalant posicions una mica. Sí, la vida sí, és una mica això també. Però aquí, clar, aquí a més troba un príncep blau, etcètera. Bé, un príncep blau...
Blanc i negre, sí, en aquest cas.
Sí, però vaja, aquí trobem un fotògraf d'una revista especialitzada també en la moda, que descobreix aquest fotògraf descobreix un dia una noia darrere un taulell en una llibreria, és una llibretera, i li crida l'atenció a la seva cara, s'enamora de la seva cara, li fa unes fotos i la vol convertir en una model, en una supermodel parisenca.
Haz lo que te digo y no te preocupes, quieta ahí. Y sostén estos globos en el aire. Y cuando diga correr, corre lo más rápido que puedas, pero no sueltes los globos.
¿Correr lo más rápido que puedas sin soltar los globos?
Exacto. ¿Listos? Levanta la cabeza. Estás preciosa. Muy bien, corre. ¡A correr! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ocurre?
Que no sabía en qué dirección correr.
Pues en esta misma.
Perdona, estoy muy nerviosa. Jamás he hecho una cosa parecida.
No tienes motivos para estar nerviosa. Vas a ser famosa. Y ahora escucha atentamente. Estás en París, en las Tullerías. Sostienes unos globos en la mano. Llueve de pronto y eres feliz.
¿Y por qué he de sentirme feliz?
Porque lo mando yo. Con saber esto te basta. Eres feliz. Y ahora corre. ¡Quieta! ¡Ah, maravilloso!
Els doblatges eren criminals, eh?
Bé, era l'època.
Ja, doncs...
Parlem d'una pel·lícula de l'any 57, doncs imagina't, no?
Sí, però és curiós, és realment... Sí. Ara ho escoltes i dius, sona sí, són veus Alfredo Landa, això.
Veus de l'època. Audrey Hepburn va començar la seva... Curiosament, fixa't, Audrey Hepburn va començar la seva carrera com a actriu de la mateixa manera que aquesta pel·lícula. És a dir, ella era una noia que formava part d'una família que el pare marxa, abandona la mare i ella, l'Audrey Hepburn, i les abandona i se'n va. I aleshores elles es queden sense font d'ingressos, no tenien res, i comencen a viure de manera assistencial gràcies a ONGs, que els hi donen menjar i alguna cosa. I ella, la noia, l'Audrey Hepburn, troba feina de portera en una porteria i tal, i així van subsistint. Però un dia, un fotògraf, com passa la pel·lícula, es fixa en ella... i li fa unes fotos. És que, clar, l'Audrey Hepburn tenia una cara que era amb àngel, realment una cara, una de les cares més encantadores de la història del cinema. I aleshores, doncs, li fa unes fotos. Fins aquí, res de res, però aquestes fotos es publiquen en una revista, agraden, i aleshores la comencen a cridar. I aquí comença la carrera de l'Audrey Hepburn, i en cinema va fer una vintena de pel·lícules. No moltes, però són... i algunes són precioses, algunes pel·lícules encantadores. I ell encara les fa més encantadores. A part d'això, ella va ser la figura més estimada del modist Givenchy, del dissenyador Givenchy. Aleshores, per això, els models d'algunes de les pel·lícules que protagonitza Audrey Hepburn estan aportats per Givenchy. Per exemple, a la pel·lícula Sabrina, a Esmorzar amb diamants o a Funny Face, aquesta, Una cara con Ángel, els models que llueix Audrey Hepburn són de Givenchy. Fixa't, l'amistat entre ells dos era tan bona que quan ella fa testament li deixa diners a ell,
A
Givenchy,
sí.
Que no és que precisament els necessités
no
gaire.
No els necessitava, no.
Però li deixa diners. Audrey Hepburn parlava 5 llengües. Parlava anglès, francès, neerlandès, italià i espanyol. I això sí, era addicte al tabac. Fumava 3 paquets diaris de tabac i va morir de càncer de colon als 63 anys.
No sol ser bona idea fumar 3 paquets diaris de tabac. No,
ni un.
Normalment no.
Un altre film relacionat amb el món de la moda és Prêt-à-porter. Aquesta és una pel·lícula més nova, és del 1994, de Robert Altman. Alman situa la seva història a París en el decurs de la Setmana de la Moda de Primavera i això li serveix de pretext doncs, per fer-hi desfilar un estol de noms internacionals que sense tenir-hi cap paper determinat doncs, fan bonic, és a dir, llueixen i apareixen representants a ells mateixos. És a dir, Cher, David Copperfield, Harry Belafonte, hi ha les models Claudia Schiffer, Carla Bruni, Linda Evangelista o Naomi Campbell.
At the wildest party in the world, the richest, most glamorous people on earth...
It's all about looking good.
...are about to discover that at this affair...
Is fashion art?
Fashion is art off the street, but it's art.
Anything can happen.
I'm a sports reporter, for Christ. I don't know dick about fashion.
Even murder.
Murder? It makes my flesh crawl.
Now, two reporters are going undercover. And everyone's a suspect.
What's his name?
The dead guy.
It could be the merry widow.
He never looked better.
It could be the daring designer.
How many G's are there in bugger off? Excuse me.
It might be the famous photographer.
How have you managed to stay on top of everything?
Bé, Pret-a-Porter no va agradar gaire.
Ah?
No va agradar gaire.
Això que els noms eren...
S'ha de reconèixer que Robert Altman té pel·lícules infinitament millors que Pret-a-Porter. Aquí l'al·licient de la pel·lícula era veure cares conegudes. Era una desfilada de cares conegudes. El repartiment era extensíssim, eh? Fixa't, Marcel Mastroianni i Sofia Loren, que apareixien... Ella feia un striptease que ja l'havia fet 31 anys abans amb una pel·lícula de Vittorio De Sica que es deia Ahir, avui i demà. Aquí són 30 anys més grans. Després hi apareixia també Kim Basinger, Anouk Aimée, Rupert Everett, Forest Whitaker, Lily Taylor,
tots, no?
Terry Garr...
Tots els famosos gairebé sortien allà.
Bé, el Danny Aiello, la Tracy Ullman, el Tim Robbins, la Lauren Bacall, la Julia Roberts, el Jean Rochefort, és a dir, clar, veies cares. La pel·lícula tenia poc suc, no tenia ni suc ni bruc una mica. Un quart film relacionat amb l'alta costura és El Hilo Invisible, del 2017. Uh-huh. Aquí l'acció de Paul Thomas Anderson, amb Daniel Day-Lewis com a protagonista i la luxemburguesa Vicky Krieps. L'acció se situa en els anys 50 i se centra en la figura d'un dissenyador que treballa per a l'alta societat britànica i que tot d'una coneix una noia que es convertirà en la seva musa i en la seva muller.
No sé qué estoy haciendo aquí. No hago más que esperarte como una idiota.
Esto es una emboscada, Alma. ¿Con qué propósito?
Esto no es... Sé que esto no está yendo como esperaba. No quería que saliesen estas cosas. Lo siento, debía ser algo agradable.
¿Pero qué esperabas?
Quería más tiempo contigo. Quería tenerte para mí sola.
Me tienes todo el tiempo.
No.
¿Sí puedes saber de qué hablas?
No es cierto. Siempre hay mucha gente alrededor. Y si no, siempre hay algo que se interpone.
¿Algo que se interpone?
Sí.
¿Qué? ¿Qué?
¡Distancia!
¿Cuándo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado para que te comportes así? ¿Es porque crees que no te necesito?
Sí.
Y no te necesito.
Eso es muy previsible por tu parte.
Aprofita una mica l'escenari, no?, per plantejar una història.
Sí, hi ha una relació una mica, a vegades en algun moment s'ha de masoquista la pel·lícula, la relació entre ells dos, però bé, al final, ell, aquest home, sense ella acaba sent no res, no?, és a dir, la necessita. Aquesta pel·lícula està inspirada, és una pel·lícula francament bona, està inspirada en el dissenyador, no basada en ell, però sí inspirada en Balenciaga, en el dissenyador Balenciaga, que era un home, com el protagonista d'aquesta pel·lícula, consagrat a la feina i amb poquíssima vida exterior. El film va guanyar l'Oscar al millor vestuari. I Daniel Day-Lewis va dir que es retirava amb aquesta pel·lícula, es retirava del cinema. És estrany perquè té 61 anys. Ja havia dit una vegada que es retiraria i després va tornar. Veurem què passa, si és veritat o no. Ell té 3 Oscars, Daniel Day-Lewis, pel meu peu esquerre, Pous d'ambició, del mateix director de L'Hilo Invisible, Paul Thomas Anderson, i Lincoln, i també 2 nominacions. Nosaltres acomiadarem aquest cinema a la xarxa que hem dedicat al cinema i a l'alta costura, escoltant una cançó, una de les moltes cançons que apareixen a la pel·lícula Pret-a-Porter, de Robert Altman. Es tracta de la cançó més famosa de Nancy Sinatra. Ella la va enregistrar l'any 1965, quan tenia 25 anys, i es va convertir la cançó en un èxit internacional. En un principi la volia cantar el mateix compositor de la cançó, Lee Hazlewood, però Frank Sinatra, que era el pare de Nancy Sinatra, doncs li va dir, escolta, aquesta cançó no la pots cantar tu, l'ha de cantar ella, perquè és una noia, i si la cantes tu perdria força. I la va cantar ella amb un vestit ben curtet, molt curtet, ensenyava les cuixes i unes botes molt altes, i la cançó és These Boots Are Made For Walking, aquestes botes són fetes per caminar.
Doncs amb això marxem. Moltes gràcies, Víctor.
A reveure. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.